Són les 11 i 4, les 6 i 4 a la remissió. L'habitatge unifamiliar Espou, ubicat al Camí Vell de la Mola i obra de l'Estudi d'Arquitectura de Maria Castelló, ha estat seleccionat per l'exposició Habitar Espanya, promoguda pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. L'exposició es podrà visitar a la Casa de l'Arquitectura del madrileny Paseo de la Castellana des de demà fins a l'abril de 2026, tot un any de mostra. A més, aquesta exposició recorre mig segle d'arquitectura residencial a Espanya entre l'any 1975 i aquest 2025 a través d'unes 80 obres. Entre elles, aquesta casa ubicada aquí, a Formentera. Maria Castelló, molt bon dia i enhorabona.
Molt bon dia, Pepo.
Espera, que no et sentim. Ara sí, bon dia.
Molt bon dia, Pepo, i gràcies per convidar-me.
Bé, explica'ns un poc, la casa d'Espou, la recordam perquè quan anem pel Camí Vell de la Mola des de Sant Francesc cap a la Mola, passam al camp de futbol i quedarà que a mig quilòmetre a la dreta, no?
Sí, just abans de Can Marianet, sí.
És una casa relativament petita.
Molt petita, sí, té 70 metres quadrats construïts, més un porxo de 24, i és molt petiteta, sí.
És una casa que segurament us sonarà, de fet ja n'havíem parlat abans, perquè la mateixa casa havia estat seleccionada, en aquest cas per un premi d'àmbit europeu, Mies van der Rohe, de l'any 2022, és possible que hagi vist alguna fotografia. A la nostra mateixa web, a radillaformentera.cat, en trobareu imatges, però bé, parla'ns un poc, com la vas, diguem-ne, projectar?
Doncs és un projecte que va arrencar l'any 2010, que no es va començar a construir per diverses raons fins al 2019 i en un any es va concloure. És un període bastant habitual, fet per un constructor de Formentera, un oficial i dos peons, dos oficials i un peó, i es va fer en un temps raonable, a foc lent i amb materials econòmics, però a la vegada càlids i que s'integren el millor possible amb l'entorn.
Quan parlem de materials que s'integren a l'entorn, que són càlids i que a més són, diguem-ne, es poden, diguem-ne, obtenir amb recursos limitats, de què parlem?
Fonamentalment de ceràmica, de morter de calç, de ceràmica vitrificada, materials sí, corrents, però que col·locats amb mesura i amb carinyo poden tenir un efecte molt, molt càlid i de llar.
Pel que fa al volum, la distribució dels espais, com els has concebut?
Aquest projecte respon a un recurs que hem fet servir en altres projectes, que és la fragmentació volumètrica, en què el programa es fragmenta en subvolums units entre ells, el del porxo no, que està completament separat, i això ajuda a que aparentment encara siguin més petits. Si l'habitatge ja és petit, però el divideixes en tres, encara sembla més petit perquè són tres volums petits en el paisatge, no? I de fet el tema de la integració en el paisatge és sempre com un dels principals subjectes que abordam a l'hora de concebre el projecte, i aquí crec que ha estat determinant perquè gairebé no la veieu o gairebé passi desapercebuda, no? Si la parcel·la té 15.000, està col·locat en l'extrem més de ponent, de vora d'una zona amb vegetació autòctona que li protegeix de la radiació solar de ponent, que l'alinea amb una directriu territorial que és una paret de pedra seca que fa més d'un quilòmetre i mig i que en sentit nord-sud, que allibera la part conreable de la parcel·la, amb la qual cosa es pot seguir mantenint la seva activitat rural, com havia tingut fins ara, i està en una zona d'excedent que mai s'havia conreat. No? Totes aquestes coses fan que la seva implantació del paisatge sigui natural, sigui, no diré inevitable, però que no sigui disruptiva.
De fet, això que apuntes tu, no? La integració del bé immoble en el paisatge és gairebé una marca de la casa, de l'Estudi Maria Castelló, i lamentablement no tots els arquitectes ho tenen en compte, no? Perquè veiem al nostre paisatge algunes construccions que són gairebé com un bolet, no? Caigut de no se sap on allà enmig. Quines preguntes et fas a l'hora d'intentar integrar aquesta casa en l'espai que l'envolta, sigui a Formentera o en altres paisatges on has construït?
Crec que és molt oportuna la pregunta, perquè efectivament el primer que ens fem són preguntes i les respostes venen de l'anàlisi del territori, del paisatge, de la cultura. Jo et diria que Sempre la primera recerca són les traces que hi ha en l'entorn, no? Des d'edificacions veïnes, i per tant busquem moltes vegades minvar la densitat i allunyar-nos, de vegades busquem directrius com aquestes traces de pedra seca que, col·locant l'edifici paral·lel a una certa distància, reconeixen pues la construcció del territori prèvia a la nostra arribada. Evidentment també els vents dominants, per aprofitar amb estratègies bioclimàtiques el tema de la ventilació creuada, tenir porxos ben orientats, coses que qualsevol casa pagesa abans feia i que simplement es tracta de mirar endarrere i implementar aquests valors. Llocs on pots recollir l'aigua per col·locar la cisterna, ajudar-nos de la vegetació existent per la seva ombra que ens pot donar en certs moments de l'any. Bé, tota una sèrie de lectures del territori que al final són petites pistes que podem anar integrant per emplaçar i inclús definir les estratègies inicials arquitectòniques per implementar l'edifici.
Parlant de definir, quan la comissària d'aquesta exposició, Habitar Espanya, volia doncs definir el que ha estat l'arquitectura habitacional a Espanya, en el nostre país, els últims 50 anys, va i tria una obra teva. Només hi ha 80 seleccionades. Es tracta de la mexicana, arquitecta també, Fernanda Canales. T'han comunicat per què han fet aquesta tria, aquesta selecció de la Casa d'Espou?
El primer correu electrònic que vaig tenir per part d'Ana Fernanda va ser just abans de Nadal i em comunicava l'interès en seleccionar aquesta obra i que es tractava d'una preselecció, no? Perquè estaven encara sondejant les obres que podien arribar a integrar l'exposició. Em va fer moltíssima il·lusió i bueno, vàrem facilitar tota la documentació que volien i amb aquest transcurs de temps el que sí que vàrem oferir per la nostra part era fer una maqueta nova per aquesta exposició, perquè la que teníem ja els hi servia, perquè és la que havíem vist publicada i els agradava, però en el nostre parer no feia justícia a l'obra. Era una maqueta que s'havia fet per fer l'obra, per comunicar al client i de més, i la que han fet doncs té més qualitats i també més atributs que la pròpia obra es pot té, no? Com per exemple la matèria, no? Està feta doncs, amb guix, amb òxids, que és molt mineral i té imperfeccions del procés, diguem-ne, manual en la qual s'ha fet, que la fan molt més apropiada i que fa més ressò de l'obra, no? I sí, molt contents de que finalment hagi sortit seleccionada i ens vam donar compte també de la importància que tenia la mostra quan fa 2 setmanes van venir a buscar la maqueta i tot i que fa només un peu per un palm, és a dir, 30 per 20 centímetres, van venir un senyor del nord, en Patxi, per cert, fort, amb una capsa que pràcticament feien 90 per 90 per 90, que no, quasi no passava per la porta a buscar la maqueta, no? I llavors ja per allò dius, no, però és que viene muy bien protegida y tal, para que no el viaje. I clar, la nostra maqueta feia, pues això, 30 per 20, completament forrada de foam. I dic, clar, ara l'envieu, no?, per avió perquè no agafi, prengui mal. I de més, no, diu, no, esto viene con mi furgoneta, una furgoneta que és com de lloguer de motos, que sí. Gegant, i anava amb la capsa fins a Madrid, la descarregava, la muntava. Em vaig donar compte de que quan que era una cosa important també pels recursos que hi destinaven, no? I bé, m'envien algú a Formentera, buscant una maqueta d'una a quatre, amb aquesta infraestructura, dius, bueno, pues, deu ser important, no?
Escolta'm, les maquetes les fas tu també?
Les fem nosaltres, sí. És una cosa que ens agrada molt, que té aquesta part també manual i de construcció, que també ens posa en l'altre extrem de la cadena, no? Normalment hi ha com a molta distància entre dissenyar i executar, i el fet d'executar amb les mans, d'embrutar-se, és algo que ens agrada molt.
Déu-n'hi-do, a més, aquesta casa té també unes característiques, diguem-ne, que la fan potser encara més admirable. No, no estem parlant d'un gran xalet de luxe, no estem parlant d'un habitatge turístic, estem parlant d'un habitatge per uns pares amb 2 criatures que hi viuen tot l'any. Una mica, quines demandes et van fer els clients i com tu vas voler reflectir-les en el teu projecte i finalment en l'obra?
Doncs va ser, clar, com que va néixer l'any 2010, el primer feedback el vaig tenir amb la mare de qui resideix, perquè llavors encara era molt jove, entre que aconseguirem la llicència, una segregació que feia falta i varen començar l'obra i ja l'interlocutor era, eren Adrià amb la seva parella, amb la Sara, i poc després varen néixer les seves filles, que hi viuen ara, i molt bé. I com em comentaves, quines eren les demandes? Doncs al final eren molt senzilles. Per una banda, superfície i pressupost, que eren dos condicionants, jo diria que principals, i després optimitzar aquesta superfície per minvar superfícies de, diguem-ne, de distribució i, per tant, optimització, però a la vegada que tinguessin unes qualitats el més nobles possibles, no? I és això el que vam intentar amb l'elecció de materials i també amb una cura. Abans parlava del paisatge, que és el primer que fem, no? Però sempre intentem que les fronteres entre disciplines o entre parts o entre escales del projecte es dilueixin, no? I començant per l'anàlisi del paisatge, seguim per l'arquitectura i la materialització, el programa funcional, però no ens aturam allí. I gràcies a tenir un interlocutor com la Sara i en Adrià, vàrem poder fer el disseny interior, vàrem poder dissenyar inclús objectes d'interior d'aquesta casa, com per exemple les luminàries del capçal del llit, que són dues peces fetes, doncs, com ho dèiem abans, emportant-me les mans, amb encofrats, el propi estudi, dosificant el formigó amb àrids locals i òxids per aconseguir la mateixa cromaticitat de la ceràmica que havíem fet servir per fer aquest capçal, altres luminàries que també vàrem dissenyar, detalls dels armaris. Hi havia una implicació molt gran que va coincidir també amb la pandèmia, perquè estàvem acabant l'obra justament en aquella època i per tant teníem i vàrem poder dedicar molts recursos i moltes hores, i jo crec que tot i lo continguda que és l'obra en termes de superfície, de pressupost, de volumetria, es percep amb les imatges el carinyo i l'atenció que se li ha posat amb els detalls.
Veiem algunes imatges de l'interior d'aquesta obra, de la casa d'Espou. Em sembla veure uns coses que ens criden l'atenció. Per exemple, mobles d'obra, una mica l'estil antic de Formentera.
Sí, sí. Ens agradava que la pròpia arquitectura, la seva pròpia carn, no?, allotgés elements, no? De fet, quan veus la planta o l'axonometria d'aquest edifici, veus que les parts cegues que veus en amb la volumetria allotgen tota la part, diguem-ne, funcional. I quan dic la part funcional vull dir, per una banda, els armaris als quals et referies, també la cuina, la llar de foc amb la zona d'emmagatzemar la llenya, totes aquestes, o inclús la bugaderia, que està a la porxada exterior i també amb una d'aquestes ús opaques allotja aquesta part de programa. Tot això d'aquí repercuteix amb una gran claretat estructural i compositiva que ordena l'obra i la fa entendre molt, molt fàcilment.
Treballes molt amb ceràmica, veig, no?
Ens agraden els materials tradicionals, nobles, i que envelleixen molt bé. Envelleixen en B baixa i en B alta, perquè quan un material, no sé, té propietats, bueno, és de veritat, no intenta ser el que no és, normalment envelleix molt bé. El formigó, la pedra natural, la fusta, la ceràmica, tots aquests materials estan quasi condemnats a morir amb dignitat.
El sostre, és volta catalana?
Sí, és un revoltó ceràmic, una altra vegada, corb, i que amb la geometria té unes propietats acústiques molt interessants. A la vegada, com pots veure, reverbera amb el paviment i crea aquesta homogeneïtat. I quan veus alguna perspectiva des de l'interior cap a l'exterior, veus com si l'exterior, aquests camps llaurats de fora, entren fins a dins, i aquesta quasi fluïdesa entre exterior i interior, i bé, tot contribueix en aquesta harmonia, que no ve d'intentar fer una mímesi, sinó d'una relectura.
Després, aquesta casa, clar, és habitada per una família real, amb els seus dia a dies. Quin feedback t'arriba? Perquè, no sé, potser alguna de les solucions que et diuen, home, Marià, mira, això... què et diuen?
A veure, evidentment, no ho encertem tot, i hi ha certes coses que... Ara parlàvem de la ceràmica, per exemple, sí. I si bé... jo crec que un dels encerts d'aquest projecte, ho dic perquè és un projecte que tot i el contingut ha tingut molt bona acceptació, i a través d'Instagram, per exemple, hi ha hagut moltíssima gent que ens ha escrit per dir-nos directament quina és el tipus de llamborda de paviment que heu fet servir, perquè cromàticament el tamany els agradava molt, no? Doncs justament a la propietat també els agrada molt, però és molt delicada. És a dir, si et cau una mica d'oli o una copa de vi, doncs l'has de netejar ràpidament. L'ideal és hidrofugar-la al cap d'un cert temps, perquè tot i que ho vàrem fer amb tres mans al començament, doncs ho has de tornar a fer perquè no s'embruti tant.
Que hidrofugar és algun...
Hidrofugar és un tractament, perdó, si aquí ja no és molt habitual de dir-lo, és un tractament per evitar que absorbeixi molt aviat l'aigua o l'humitat i, per supost, l'oli i el vinagre, i taquin la ceràmica. Això es fa també molt amb restauració. Per exemple, la torre d'Espies Català, les parts que no vàrem alterar, doncs les vàrem hidrofugar per permetre que tinguessin una vida més llarga.
Déu-n'hi-do, ja veieu, això de la construcció té molt a veure, doncs, amb lo tècnic, amb lo conceptual, però en definitiva també en la vida mateixa.
Uh-huh. Sí.
I això és amb el que és amb el material que han de treballar, doncs, els arquitectes. Per cert, últimament es parla, crec jo, bastant d'arquitectura, no sé si és una bona notícia o una mala notícia, em refereixo des de la pel·li The Brutalist, que ja m'he informat que no l'has vista.
No, encara.
Reserva't una tarda per veure-la, perquè clar, són 3 hores i mitja de pel·li, jo encara no he tingut el plaer, però sí que me l'han recomanada.
Nosaltres també, sí.
Així que bé, queda pendent. Però també des d'altres prismes, més des d'un prisma social. Per exemple, per la crisi habitacional que vivim a Formentera, a les Balears, a Espanya, i potser m'atreviria a dir a tota Europa, no? Què hi teniu a dir els arquitectes al respecte?
Doncs jo crec que ens toca ser molt, molt creatius, també afrontar la nostra tasca amb les eines que amb les quals podem actuar, perquè n'hi ha moltes que malauradament doncs no, en la nostra tasca no podem fer, però sí que podem ser molt crítics, no? I ser molt... reivindicatius, no? I amb aquesta tasca crec que sempre els arquitectes i els col·lectius s'han mostrat sensibles amb la matèria. Jo no tinc receptes màgiques respecte a aquest problema, però sens dubte Formentera és un lloc on es tensa especialment aquest problema, no?
I
sense parlar a qualsevol lloc, però a Formentera és una cosa dramàtica.
Clar, és que a més podríem dir que afecta a tothom, no? Des de les persones que en si no tenen habitatge i les passen canutes, doncs buscant una solució residencial, un sostre, en definitiva, fins a les persones que sí que tenen habitatge però tenen un negoci o són responsables en algun tipus d'empresa o organització laboral i han de buscar personal, i això ho complica tot, eh? Al final ho paguem tots, això.
Absolutament, sí.
I inclús els que ni una cosa ni l'altra, si volen anar a l'hospital, ser atesos, volen que els seus fills vagin a l'escola i tinguin uns professors que durin més de 6 mesos o un any... I bé, això en definitiva, Déu-n'hi-do. No sé, es tracta de construir més barat, de construir més, de què?
Jo construir més no crec que sigui la recepta. Jo crec que és reordenar el que ja està fet, tal vegada puntualment densificar alguna zona urbana, no? Però jo crec que el consum del paisatge no és la recepta. I sentia, o llegia l'altre dia, un article d'opinió de la Cristina Martín del diari d'Eivissa, i parlava justament d'això, no? Dic, no es tracta de construir més, es tracta de reordenar i de no treure serveis i de no cremar la terra, no? I ja estem en una situació, jo crec, que límit a nivell d'ocupació, de saturació, com per pensar que construir més resoldrem el problema.
Escolta'm, aquesta no és no és el primer, i esperem que no serà l'últim reconeixement que tens de la teva obra. L'any 2018 vas aconseguir el Premi NAN d'Arquitectura i Construcció per la millor obra d'arquitectura residencial construïda al nostre país, en aquest cas per l'habitatge del Bosc d'en Pep Ferrer. El 2017 va ser finalista dels Premis FAT que concedeix l'associació Arquin FAT del Foment de les Arts i del Disseny, del FAT, d'arquitectura pel projecte de rehabilitació del cementeri vell de Sant Francesc, entre molts altres reconeixements. Ara què? Com pinta el teu futur immediat i a mig termini, Marià? Què tens entre mans?
Què tenim entre mans? Doncs ara mateix tenim dues coses extremadament petites, però que ens fan molta il·lusió i que parlen del lloc que et comentava abans de les no fronteres entre disciplines, no? De lo més gran, el paisatge, el territori, fins a lo més petit, els detalls, no? I tenim una col·laboració artística, o de disseny també, segons li digui, amb Enric Majoral, que tenen aquesta, diguem-ne, tenen un espai que es diu Creat Amb, on Bechtold, l'any passat en Toni Tauler, molts artistes de diferents mons.
Inclús els del celler de Can Roca, no?
Efectivament, sí, doncs han fet moltes col·laboracions i l'any passat la Sabina i en Enric em van contactar i amb la Lorena hem estat desenvolupant una joia que es diu Essencial i que es presentarà, si Déu vol, el 12 de juliol i que ja tenim prototips i de més i és un projecte que ens ha fet moltíssima il·lusió per com l'hem pogut disfrutar, perquè ha sigut una cosa de més d'un any de trajectòria i que té una d'aquestes facetes que té la nostra feina i en aquest cas de molt petita escala, no? Però que concentra molta energia. I l'altra té a veure en Sant Jordi, amb la diada d'avui, i és que estem acabant un llibre d'un projecte artístic que es diu Fragments d'Arquitectura, que també en vàrem parlar en aquesta casa, ara deu fer 5 anys, i que el 30 de maig inaugurem una exposició a Eivissa, a la seu del Col·legi d'Arquitectes, i aquest serà doncs, la publicació que acompanyarà l'exposició, no? I li hem dedicat dos caps de setmana, temps lliure, Setmana Santa, i tota aquesta setmana per acabar-la, i al final són aquestes coses que estan al voltant de la nostra tasca diària, però que des d'una altra esfera i solapant altres disciplines, jo crec que l'enriqueixen.
Fragments d'Arquitectura. Bueno, escolta'm, quan el presenteu ja...
Sí, us ho farem saber, molt de gust.
Ja ens ho tornes, a explicar i amb més detall. Doncs ja veieu, Marià Castelló, que no atura amb les obres d'arquitectura i inclús doncs, també doncs, tastant altres disciplines. En Marià Castelló, arquitecte, una obra del qual doncs, podreu veure doncs, durant tot un any a partir de demà i fins a l'abril de 2026 a la Casa de l'Arquitectura del Paseo de la Castellana de Madrid, en aquesta exposició Habitar España, promoguda pel Ministeri de Vivienda i Agenda Urbana. Escolta, Marià, res, enhorabona.
Gràcies.
I esperem doncs, que tinguis un poc menys de feina per anar a Madrid a veure l'exposició,
sí.
Ni que sigui, no?
Esperem que em maig i donem un vot, sí. Amb la meva família m'agradaria molt anar-hi, sí.
Molt bé. Marià Castelló, gràcies.
Gràcies, Pepo.